Va, 4 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Els dijous a la caravana ja ho sabem que volem ser molt educats, molt més cada dia, i avui parlem de quan ens enfadem, Nina.
Arriben les festes i molts nens i nenes esperen els seus regals amb molta il·lusió. Tanmateix, moltes vegades els més petits no estan satisfets amb els regals que els Reis Mags o el tió els hi han portat. És en aquell moment que molts s'enfaden. Què hem de fer en aquests moments com a pares i com a mares? Què passa si el nostre infant es decepciona amb el que li ha tocat? Avui ens torna a visitar Oriol Julià, president de l'equip SER, i Laura Torrella, directora de l'equip SER, que és Salut i Educació Emocional, per donar-nos tots aquests consells i indicacions per acompanyar els nostres petits de la millor manera en ocasions com aquestes.
Oriol, Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un dia el gat, un dia el gat, un dia el gat estava enfadat i els amics del seu carrer volien que estigués més bé. I el conill s'hi va acostar, ell el volia ajudar.
Va, primer de tot, en unes dates com aquesta segur que hi ha moltes esperances posades. Socialment s'espera que siguin els moments més bonics amb la família, però no sempre és així. No sempre s'aconsegueix, no?
Bueno, de fet, moltes famílies defineixen aquests moments per moments d'enfado, per moments de baralles entre ells i elles, no? O jo conec moltes famílies que...
El cunyat.
De fet, tinc un amic que sempre deia els Nadals veu amb la família, però això és un acudit, és un acudit.
Ho dic perquè segurament, i ara passarem als enfados, a les rabietes dels nens petits, si és que en podem dir rabietes, a totes aquestes coses. Però segurament això passa perquè és una època en què els nanos deuen estar molt revoltats, perquè deuen tenir molts nervis. I això ho hem d'entendre, no?
Clar, són moments de canvi, no? Són moments que es canvien molt la rutina, es trenquen molt les dinàmiques habituals, llavors això sempre comporta doncs, que hi ha emocions molt més a flor de pell. Unes d'elles poden ser l'enfado, evidentment, però també moltes d'altres, i com a adults igual hem de ser més capaços que altres de poder-ho sostenir.
De fet, a nosaltres ens agrada parlar de les intensitats emocionals i diem que la intensitat d'una ràbia, un enfado i una alegria són molt similars. L'única que una la portes a algo agradable i l'altra desagradable. Però l'energia, la intensitat és molt similar.
I també la dels nervis, de fet.
I la dels nervis. Per això els nens passen tan fàcilment de la ràbia a l'alegria.
Ja em sé, explico ara, eh? Tot això passa perquè imposem massa als nostres fills que ha de ser una època d'alegria, de passar-s'ho bé, d'estar contents... I si no ho estan?
Jo no sé si passa tant per això o si té més a veure amb les nostres expectatives com a adults. No sé si té tant a veure amb què és el que estigui passant amb ells. No? Potser nosaltres esperem que siguin així aquestes dates i llavors davant d'un enfado del meu fill o de la meva filla, de sobte com que a mi em pesa molt més que en qualsevol altre moment.
Abans ens ho deia la Nina, que avui ens parlareu de què hem de fer si els nostres fills o filles no els agrada el que els han regalat, el que els hi ha portat el Pare Noel, el tió, els Reis, etc. Com actua un nen o una nena quan no li agrada un regal? Com sol actuar un nen o una nena quan no li agrada un regal?
Hi ha molts vídeos de... Jo recomano vídeos de bromes que els fan als nanos amb una caixa buida, no?
Ui.
I...
Ara,
sí, una
ara
mica...
m'ha sabut greu.
Jo no recomano fer-ho, jo recomano veure els vídeos que ja estan fets, perquè això t'explica les diferents reaccions, no? D'entrada, el que crec que val a dir ja és l'enfado d'on surt, no? Per què el nano està enfadat? I abans parlàveu de decepció. Nosaltres entenem que la decepció és tristesa. Potser impotència, que ve de la família de la ràbia. Potser frustració, que no és exactament el mateix, que també és tristesa. Aleshores, el tema és que hi ha una il·lusió, hi ha una expectativa, també com deia la Laura, i a partir d'aquí, potser també hem de saber regular aquestes expectatives. Potser també hem de saber veure que una cosa és il·lusió i agafar el que vingui com a positiu, i una altra cosa és esperar, i si no ve alguna cosa concret, enfadar-se, no? Perquè aleshores això li està restant mèrit a qualsevol regal que arribi.
Per tant, digues, Laura.
No, anava a dir que segurament també té a veure, de la mateixa manera que parlava de les expectatives en els adults, en com hem treballat aquestes expectatives prèviament amb els nostres fills i filles. Perquè si també posem en ells aquesta voluntat de que hi hagi una expectativa sobre un resultat molt concret, és a dir, els regals, també ells estaran esperant allò concret. No? Si, en canvi, el que hem fet abans és posar-li molt de valor a les dates en si, en el moment de retrobar-nos, en el fet de que hi haurà una sorpresa per cadascú i no tant en el resultat d'aquesta sorpresa, doncs segurament també és més fàcil de gestionar.
Precisament per això és importantíssim fer la carta als Reis, per exemple, amb ells?
hi ha campanyes publicitàries que són molt maques, de, que no direm el producte, però de cartes als Reis que el nano o la nana acaba fent sense pensar en un regal material. Sinó si fos per un altre, què demanaries, no? I acaba demanant temps amb els pares, estar amb la família, passar-m'ho bé, que el meu avi torni, que, no? I nosaltres ho construïm o ho convertim en un exercici que fem a vegades a l'aula, i es tracta d'això, d'anar una mica més a lo profund, al que signifiquen realment aquestes dates, no? I no portar-ho només a lo material, no deixar l'expectativa només en lo material.
Per tant, el que deia, fer una llista...
Sí, perdó.
Conjuntament amb ells...
I treballar aquesta llista de manera que no sigui només lo material, sinó que també sigui algú més sentit, algú més profund. Què t'agradaria que féssim junts aquest any, per exemple?
Bueno.
On t'agradaria anar aquest any, per exemple? Què li demanaries al papa si no fos material? Què em demanes a mi, mama, si no fos material? No? Aquest tipus de coses també es poden afegir a la llista.
I també igual està bé tenir en compte coses que no tinguin a veure amb el moment concret. És a dir, jo en el moment d'obrir els regals vull algú que em doni un resultat en aquell mateix moment. No? I potser un regal, en segons quines edats, que té a veure amb fer una cosa més endavant, encara és difícil de ser percebut com un regal perquè no ho tinc físicament. No? I la construcció mental de saber que això arribarà més endavant potser encara no existeix. En canvi, si he fet aquesta carta pensant no en el dia de Reis o en el dia del Pare Noel o el que sigui, sinó al llarg de l'any, com deies, Oriol, doncs potser aquí també facilitem que hi puguin entrar altres coses.
Ara suposem que el nen que havia demanat una bicicleta als Reis obre una capsa i es troba uns mitjons. I s'enfada. Quina ha de ser la nostra reacció com a pares i mares?
Mira, això, anem a aprofitar això per qualsevol altra situació d'enuig dels nanos, no? Al final, primer anem a analitzar què ens passa com a pares. Segurament, i això ho apuntava la Laura al principi, el que passa és que ho personalitzo en mi, em sento culpable, sento que el nano m'està boicotejant, no? Hi ha una sèrie d'elements que entren més enllà del propi enfado del nano. Per què no treballar la frustració del nano? Si de fet em sembla ideal poder treballar la frustració. El no tens el que vols, el no podem tenir tot el que volem, no? Per tant, més enllà de què podem fer, i ara seguim, és a mi què em passa quan el meu fill s'enfada. Perquè primer he de veure què em passa a mi, i després, o què penso jo, i després de regular això, poder acompanyar el meu fill. Si no, no el puc acompanyar.
Ara, m'ho explicaves d'una manera molt xula, que era, intuïa, donant-li una mica la volta, que un nano tingui una certa decepció quan rep un regal, vol dir també que el nano està creixent personalment?
Mira, m'agrada la pregunta, perquè precisament jo em venia pensant, no?, amb quin edat té aquest nen que s'està decebent, no?, aquest que volia una bicicleta, perquè no és el mateix estar parlant d'un nano de 3 anys que estar parlant d'una nena de 12. No? La seva capacitat d'entendre el que li està passant és molt diferent, el seu vocabulari és molt diferent, el seu imaginari també, no? El seu enfoc de la ràbia cap a on va també és molt diferent. Llavors, igual això també és important tenir-ho en compte per veure com ho acompanyem. En qualsevol cas, molt probablement la primera resposta emocional que tinguin no l'estan decidint. Els hi surt el primer que tenen a dins, no? Sobretot els més petits, que tenen molt poca capacitat de filtre. I, per tant, el primer que hem de fer és poder acompanyar en aquesta primera reacció emocional que hi ha. No? Després, potser hem de fer altres coses perquè no es quedin molt anclats aquí. Però això serà una segona part.
Bé, si ho girem i entenem la decepció com un valor no positiu, però sí de creixement, entenc que aquesta decepció també ens ajuda a entendre, com a nanos, que el món no sempre es té el que es vol.
És que totes les emocions són indicadors i oportunitats de creixement. Totes. La decepció, la frustració... Si jo, perquè són dures de viure a vegades, les deixo passar, les evito, no estic acompanyant el meu fill i la meva filla a aprendre amb això. Per tant, sí, tant. Una decepció, una frustració, aprofitem-les, i com tot, un treball d'oportunitat.
Em deies abans, Oriol, que és bo acompanyar-los en aquests moments. Com ho fem, això?
Mira, dues coses que pensava. La primera és que l'infant, si de sobte li surt molt enfado, és que potser ja tenia aquest enfado. És a dir, sí, necessita un botó que l'activi, necessita un interruptor, però aquest enfado està, si no, un nano no es posa perquè sí. I ho deia la Laura, no? Depenent també de cap a on estigui projectant aquesta ràbia. Potser el que passa és que està enfadat amb tu per alguna raó. No vull generalitzar tot, no? Però quantes vegades ens arriba algú a acompanyament, a teràpia, i al final acaba deixant anar coses sobre la família, sobre el mare, la mare i el pare. Quasi totes les nostres ferides tenen a veure amb això. Aleshores, potser el que necessitem és treballar l'enfado més enllà, o treure aquest enfado més enllà de situacions concretes. Per tant, més que acompanyar l'enfado en aquell moment, primer, veure tot el que podem fer abans per no acumular aquesta càrrega emocional.
Sí, després també diria una altra part de poder veure en quina intensitat s'està expressant aquest enfado, aquesta frustració, aquesta decepció, perquè una intensitat baixeta d'algú que està fent una petita rebequeria, però que veiem que ja s'està regulant, igual el que és interessant és estar al seu costat i permetre-li que es vagi regulant sol o sola. En canvi, si veiem que el nostre fill o la nostra filla està en un nivell d'intensitat molt alt, el nostre acompanyament primer que hem de fer és poder validar que li està passant això i validar la seva emoció, però ajudar-li a baixar aquesta intensitat perquè així serà més fàcil que pugui regular.
Ara em parlaves d'una paraula clau, Laura, crec jo, la rebequeria. Jo abans he dit rabieta, que és el que acostumava a dir-me a ma mare, no em montis saraus, no em montis rabietes. Hem de permetre les rabietes? Perquè normalment la rebequeria és allò que els adults volem evitar de totes, totes.
Mira, estiro del fil que deia la Laura, de que és molt important també veure què és acte i què és l'emoció. Perquè a vegades ens equivoquem com a adults a l'intentar acompanyar algú i no validem l'emoció. Sí. És a dir, si jo, al final el nano, si és un infant, farà aquesta situació. Si de sobte m'estan tallant aquesta reacció, no em deixen que m'enfadi. No em permeten expressar l'enfado. Aleshores, el límit és molt petit. Jo, si el nano està protegit, si la família està protegida, si no hi ha un tercer que estigui rebent, i el nano està en una pataleta, deixa-lo una estona que estigui en una pataleta, que no passa res. El que passa és que de seguida ens sentim mal perquè és una expressió d'enuig molt clara. I torno al mateix. Potser jo penso que sóc el culpable si jo no he fet res, bueno, i entro en el meu propi bucle d'emocions, no? Per tant, primer, potser és deixar expressar. Després, ajudar a baixar la intensitat. A nosaltres ens agrada molt fer servir el cos. Jo ho hem fet servir molt, això. Pregunta que deixa fora de joc algú. Com tens el braç? Com tinc el braç? Si t'estic dient...
A què ve això?
Clar, a què ve d'això, no? Primer, ja juga un paper de joc. De joc i de lloc. Segon, li estàs fent que deixi de posar el focus en el que ha passat fora i comença a mirar el que m'està passant a dins. Clar. Insisteixo, primer deixar expressar, que no tallem l'expressió. Segon, si vull baixar, com tens el braç? Com tens el braç? Dur, potser el tinc dur, el tinc tens. Ok, baixem el braç, relaxem el braç. És una manera de partir de lo físic ajudar a baixar l'emoció. Perquè és molt difícil baixar algú tan abstracte pel nano, no? Aleshores, baixant el braç, ara puc respirar, ara baixo tot el cos, i si seiem i ho parlem, no? Això ajuda primer a baixar la intensitat que deia Laura per poder parlar després de què et passa, què t'has sentit i què podem fer ara.
Ara, Oriol, m'estaven recordant abans parlaves de les xarxes socials i d'aquests vídeos que s'han fet virals, no? Recordava una pataleta, una rebequeria d'una nena petita, si no recordo malament, en un súper dels Estats Units, on el seu pare li feia exactament el mateix que ella, li feia una rebequeria a la nena, i la nena es quedava tota aturada i sentia com vergonya del propi pare, no? Això està bé?
Bueno, primer jugar al punt de...
Més enllà del graciós que pugui semblar,
Però... del xoc emocional. Primer jugar aquest punt de xoc emocional. Això, si la vivència és bona, ha de portar una reflexió després.
Sí, això anava a dir. Per mi l'important aquí és què fas a continuació d'això, més enllà de l'estímul concret, no? Si això puntualment et serveix perquè no es dispara aquesta rebequeria fins al top i després d'aquí ho recondueixes, doncs pot ser una bona oportunitat, no? Si això després fa que l'altre encara s'enfadi més amb tu perquè no li estàs validant i no estàs legitimant el que li està passant, doncs potser és contraproduent. Per tant, també una altra vegada està bé conèixer quina és la situació del teu fill o la teva filla, quan et vols arriscar a fer alguna d'aquestes propostes.
Anant a un punt òptim, quanta més fermesa és aquest equilibri entre la fermesa i la tendresa, que és tan difícil, no? Quanta més fermesa puguis tenir de dir, per aquí no, però tens dret a enfadar-te. Jo estic aquí per acompanyar el teu enuig i t'estimo més enllà de si t'enfades o si fins i tot trenques el gerro, que això no cal dir-li per si un cas, però t'estimo més enllà del teu acte i de la teva emoció, això és l'equilibri òptim. El que passa és que ens costa tenir aquest equilibri quan nosaltres ens toca.
I això saps, Oriol, que a vegades em poso filosòfic, i ara em parlaves de fermesa. Confonem a vegades els pares fermesa amb autoritat?
És possible, també. Segurament, tradicionalment, hem rebut una educació, sobretot, jo crec que les generacions cada cop més grans, no?, que tenen bastant aquest dilema, no?, entre autoritat i fermesa, i potser un dels reptes de les noves parentalitats és poder anar més cap a aquesta fermesa i potser deixar l'autoritat, també l'autoritat des de l'autoritarisme, perquè segurament també la paraula autoritat la tenim entesa des d'un lloc molt insà. No? I potser també podem sanar aquesta paraula si l'entrem des d'un altre lloc.
Autoritas és veu, és tenir veu pel que està davant, no? Per tant, òbviament, el pare ha de ser un referent, la mare ha de ser un referent per l'infant. No podem deixar de tenir aquesta part de referència. Però es pot ser igual de ferm amb aquesta tendresa que amb un altre model.
Va, seguim parlant del Nadal, d'aquestes festes que venen d'aquí 3 dies, perquè també hi ha moltes famílies que han de gestionar la gelosia dels germans.
És que hi ha moltes emocions. Clar, perquè hi ha moltes emocions. El gelos, la impotència, la frustració... També no ens hem d'oblidar que les festes és un temps on tenim els nens un altre cop 24 hores. Uh-huh. No? Quan fa un moment estaven a l'escola, jo treballant, i aquí estàvem tots tranquils.
El problema... Ara hi torno, amb això de la gelosia dels germans, però és que ja ho sabeu, que em genereu dubtes, i per tant, això és així, i m'agrada molt que sigui així. El problema genèric social és aquest? Aquí rau el problema de tot, en què passem massa poc temps amb els nostres fills?
No sé si és un problema, és una circumstància, diria jo. Llavors... Si passéssim més temps seria millor? Doncs depèn, segurament. Potser hi hauria persones que això ho veurien com una oportunitat i, per tant, seria molt més senzill després la gestió perquè coneixeria més els fills, etcètera. Igual per altres encara seria pitjor perquè en circumstàncies de relacions malsanes dins la família doncs encara s'agreujaria molt més.
T'ho pregunto diferent, Laura? Li deixem massa la gestió de totes aquestes emocions i, per tant, de conèixer bé els nostres fills a les escoles?
És veritat que les escoles solen rebre una gran expectativa per part de les famílies de gestionar això. El que passa que crec que no, com a família no tan lliures. És a dir, que al final arriben a casa els teus fills.
Sí, és cert. M'agrada portar-ho a la càrrega que rep l'escola moltes vegades. Nosaltres ja sabeu que treballem tant en famílies com en escoles. Uh-huh. I l'escola moltes vegades ara mateix té una càrrega de treballar-ho tot l'ús social que està passant, l'educació, tots els moments, no? I, home, ja, al final, òbviament, la família té un pes en educació. Potser passar més temps de qualitat, com sempre diem, amb més formació a la família, amb temps, quan parlem del temps, insisteixo en el temps de qualitat. Si jo estic en un temps en el que tinc els meus fills, però, com va passar amb la pandèmia, he d'estar treballant o he d'estar ocupant-me de no sé quantes coses, això no serà positiu. Perquè estaré, el meu fill tindrà una expectativa en mi i jo estaré ausent. Ara, si tinc temps de qualitat on escolto, on dono estima, al final això suma.
Això connectava, Oriol, amb el que comentaves abans de la gelosia, no? Precisament, si el temps de qualitat va d'on estic posant l'atenció amb els meus fills, igual que tinc 2, 3 o més fills, estic posant l'atenció diferenciada i això fa que es desperti de vegades gelosia, no? Per tant, potser una de les claus per poder acompanyar això també és que quan els meus fills estan a casa amb mi pugui repartir una miqueta aquest temps que normalment per gestió necessito poder estar compartint tota l'estona. Per tant, tinc moments concrets de mirar específicament només a un dels meus fills.
Per tant, va, entrem ara sí en el tema de la gelosia. Com ho gestionem, això? 2 regals i resulta que l'altre volia el de l'un i l'un el de l'altre. Ja he fet encara... Per la gent que ens estigui escoltant, ja he fet aquella cara que em sembla que no es pot fer. Que és la de... Ai, Déu meu. Uf.
És veritat. En la part pràctica... Que nosaltres no podem ficar-nos en el que faci cadascú, això és molt important, que cadascú sap quins fills té i en quina situació els té, i per tant respectem al màxim aquesta expertesa de cada família amb el seu fill. Uh-huh. Punt. 2. Si ens anem a un manual, podríem parlar de o bé ningú demana la carta, o bé tothom demana la carta, no? Fer algo equitatiu i... Més enllà d'aquell dia, i és el nostre discurs de tota la part, més enllà d'aquell dia, intentar ser equitatius sempre, no? En repartició d'atenció, en repartició de moments, en escollir un sopar a la setmana, per exemple, en escollir una sortida al mes. Repartir aquesta atenció va molt més enllà del que tingui material. Quan més puguem separar, avui en dia encara més, jo crec, quan més puguem separar l'estima, el que em donen, el que rebo, de lo material, millor. Si després ho has de fer igual per tots, doncs és la teva estratègia, però jo separaria la part material de la part d'atenció, estima, etc.
Crec que tampoc ajuda quan tornant al tema dels regals, no? Quan hi ha un sobreexcés de regals, una sobre hiperregalamiento, no sé com dir-ho, no? Perquè llavors en certa manera se li deixa de posar atenció a cada regal pel valor que té, sinó es posa molt més el focus en el número, en el còmput final, no? Llavors aquí és on poden haver-hi potser desequilibris o al revés, de vegades les criatures poden voler buscar l'equilibri a través d'aquí i potser nosaltres hem pensat en un altre tipus d'equilibri, no? O el valor que els hi donen ells és un altre i nosaltres hem pensat en un equilibri similar. Llavors, en canvi, si anem més a coses més concretes, més petites, que tinguin el valor que l'infant també li està podent donar, segurament és més fàcil. I jo, això ja és opinió meva també, si jo vull treballar un vincle dels meus fills, germans, a dins de casa, en què es relacionin entre ells, està bé que a dins de les invitacions que fan aquests regals de Nadal també hi hagi aquesta oportunitat de vincle i, per tant, també hi hagi regals o que siguin compartits ja no només entre germans, sinó entre totes les persones de la casa. Que el joc de taula no sigui pel meu fill i la meva filla, sinó que sigui per tothom de la família, no? Que això genera oportunitats de compartir.
Em quedo amb aquella cara que feia quan començava amb aquest tema de les gelosies entre germans, etc etc, i que deia que no podia fer, aquella cara del mare de Déu, de l'uf, ui, la que se viene, no? Minimitzem massa els problemes dels nostres infants?
És una tendència, jo crec, social, ja, del adultcentrisme, de fer petits els problemes dels petits, no? I al final, independentment de si són petits o grans, perquè això és una valoració subjectiva, ells com els viuen? I ells els viuen com una cosa molt important per ells en aquell moment.
Ja, és el seu problemon, no?
Per tant, la nostra forma d'acompanyar ha d'estar a la part de la seva vivència. I per tant, centrar-nos en com estan vivint això, més enllà de la interpretació que jo en faci.
Mira, recupero també la pregunta anterior i l'ajunto perquè hem d'agafar tot el que li passa als nostres fills com indicadors. Si surt un problema de gelosia per un regal, el més fàcil és dir, ai, no seas celoso, no siguis gelós, per què passa això? És que així no... No, però això és un indicador. És un indicador de que algo entre germans...
No acaba d'anar bé.
No acaba d'anar bé. O algo de la relació pare-fill, mare-filla, o mare-fill, pare-filla, s'ha trencat o s'ha distorsionat una mica. Aleshores, agafem allò com a indicador i no ho minimitzem, tampoc ho fem una bola, però sí tractem-ho en família. Tractem-ho en què ens passa.
Ens queda molt poc temps, però no vull deixar de fer-vos aquesta pregunta que considero que també és molt important. Com que és una època en què a vegades socialment és això, ens obliguem a ser feliços, a estar alegres, etc etc, i també passem nervis als grans, perquè també els grans anem a visitar el Pare Noel, anem a visitar els Reis Mags, etc etc. Ens enfadem entre nosaltres, els adults, no? Hem de fer conscients també els nostres infants que encara que el pare i la mare ens enfadem, no passa res, normal, i allò pot passar?
Mira, aquesta és una pregunta que m'agrada molt i, de fet, n'hem parlat en diferents vegades, no? Hi ha una part de protecció dels nostres infants que potser està bé que les grans discussions no les tinguem a davant d'ells. Ara bé, quan estem tenint un conflicte i els nostres fills estan presents, ja estan participant d'aquesta vivència, no? Per tant, és molt important que un cop estan vivint això hi hagi l'oportunitat que ells visquin tot el procés del conflicte, que no només vegin que ens hem barallat i ja està, i de sobte ja s'ha acabat tot i el següent dia tot està bé. Perquè llavors tampoc els estem ensenyant què és el que passa a continuació, tampoc no els estem ensenyant com ens estem sentint, no els estem ensenyant com gestionem les nostres emocions, com resolem el nostre conflicte, com ens apreciem més enllà del conflicte, no? Per tant, tot això és una oportunitat d'aprenentatge en aquest moment.
És que no els podem enganyar. És que, d'entrada, si intentem evitar que jo m'he enfadat, el nano ho acaba captant, primer. Segon, en el cas de que l'enganyem, arribarà un moment en el que ella s'enfadin i no sàpiguen què els està passant. Doncs tornem al mateix. L'adult no podem educar el fill, a la filla, des de la perfecció. eduquem-los des del nostre propi procés, sempre amb bondat, sempre cap a un objectiu positiu, i això els hi educarà més que qualsevol altra cosa.
I ara sí, la pregunta de les preguntes. No vull que marxin d'aquest estudi sense fer-los la pregunta més important d'aquesta entrevista d'avui, i vull que sigueu molt sincers, eh? Laura, Oriol, ha sigut bons aquest any o no?
Com intentat.
Ens hem permès enfadar-nos.
Ara.
Ens hem permès enfadar-nos i hem fet el millor que hem pogut amb aquests enfados.
Oriol Julià, president de l'equip CER, Laura Torroella, directora també de l'equip CER. Moltíssimes gràcies per ser avui a la caravana. Oriol, ens veiem d'aquí un mes, eh?
Vinga, a vosaltres. Okay,
que vagi molt bé. Bon Nadal.
Apa-li. Ves que tot això se'n vagi.